Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
És descartable que torni a Europa. Si ho fa, el més probable és que jugui al Joventut o al Barça, que és qui en té els drets fora de l'NBA. Això vol dir que el Barça pot quedar-se'l si iguala qualsevol oferta que Riqui tingui sobre la taula. Per cert, aquesta matinada a l'NBA, el serbi Nikola Jokić ha notat sobre la botzina un triple gairebé des del mig del camp per guanyar els Warriors de Stephen Curry. Jokić és el vigent MVP de les finals de la Lliga. Més coses. Els Mossos investiguen el robatori de documents del cas Soule a la Federació Catalana de Futbol la nit de Cap d'Any. En un comunicat, la mateixa federació ha explicat que els lladres van regirar calaixos i armaris de l'àrea de presidència de la Direcció General i del Departament de Comptabilitat. També van remoure l'actual despatx de competició. El cas Soule, recordem, és una macroinvestigació sobre presumptes irregularitats durant el mandat d'Àngel Maria Villar a la Federació Espanyola de Futbol. En tenis, Carlos Alcaraz és el segon tenista confirmat pel Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Comte de Godó del 13 al 21 d'abril. El murcià s'afegeix a Rafa Nadal com els dos primers caps de cartell. Amb motor, avui comença el Dakar, que per cinquena edició consecutiva es disputarà a l'Aràbia Saudita. Avui es corre el pròleg i després vindran un total de 12 etapes que coronaran els guanyadors d'aquí a dues setmanes. I la justícia de Sud-àfrica ha deixat en llibertat condicional Oscar Pistorius, l'exatleta paralímpic condemnat per assassinar trets la seva parella. D'això ja fa 11 anys i ara un tribunal ha decidit alliberar-lo perquè ja ha complert més de la meitat de la seva pena.
Escolta, puc abaixar la finestreta i...
No, Clara.
Si trigaré poc.
Vinga, va.
Ja som il·luminats!
Quan et converteixes en un il·luminat i comences a estalviar en carburant, en les factures de la llum i el gas, o estalvies comprant en les teves marques preferides fent servir Wilet i en les recàrregues elèctriques, et ve de gust explicar-ho. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
El trànsit.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
Avui des del Servei Català de Trànsit, comptant cotxes, l'Audar, l'Eduard Sánchez. Bon dia, Eduard.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs, a veure, de moment, volum de trànsit en tenim poc, volum baix, per tant, tot, doncs, que estem en festes de Nadal i, en principi, sense cues o incidències especials que puguin entorpir, bàsicament, incidències derivades de la meteorologia. Recordem, per exemple, que tenim trams afectats amb boira a l'autovia A2 entre Tàrrega i Montmanego, també a l'autopista AP2 entre Tarrés i les Borges Blanques. I destaca també que s'ha de portar les cadenes obligatòries de la C28 per passar al port de la Braigua. És tot, bon dia.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant de gent que es posa en jardins. Jardins d'aquells de pel·lícula. Perquè una instructora de spinning ha ficat la pota fins al fons. Sabeu allò de quan hagueu de criticar, primer mireu a banda i banda, no fos cas que hi hagi la persona implicada a prop? Doncs aquesta instructora de spinning, diguem-ne que va ser poc previnguda. Estava fent una classe virtual de spinning i va utilitzar la banda sonora de Tenet, la pel·lícula de Christopher Nolan. I mentre sonava, va considerar que era una bona idea destrossar aquesta pel·lícula d'un dels grans del cinema. Va etzibar sense embuts: algú ha vist aquesta merda? I seguidament va afegir: no he entès res. He perdut dues hores de la meva vida.
What the fuck was going on in that movie? Do you understand? Seriously, you need to be a neuroscientist to understand.
Però, esclar, el que no s'esperava gens és que Nolan pogués ser un dels participants a la classe virtual. I, efectivament, hi era. Ara bé, en aquell moment, Nolan no va dir res, va callar com un condemnat, i aquesta nit, quan ha recollit un premi de la crítica per la seva pel·lícula Oppenheimer, ho ha explicat al món. Clar que sí. Després que el director hagi fet pública l'anècdota, la instructora de spinning ha volgut cobrir-se les espatlles i ha assenyalat que és molt fan del director, que ha vist dues vegades Oppenheimer i que està molt contenta que el cineasta segueixi les seves classes. Ara també pot fer classes de recollir cable.
A RAC1, amb Sergi Ambubio.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
El món a RAC1, amb Sergi Ambubio.
Exacte, les cadires noves només venen quan ve el Sánchez, Cristina Puig. 9 i 5.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb l'editor Ernest Folk i les periodistes Cristina Puig, Susana Cuadrado i Mònica Hernández.
Cristina Puig, ara sí, bon dia.
Bon dia i bon any. Reis, i bon any, i que a banda de pluja portin cadires. A RAC1.
Ernest Pol, bon dia.
Què tal? Bon dia, bon Reis, bon any, bon Nadal.
Bon tot.
Sí, bona pluja.
Ara ja som a la recta final, cosa que també està
sí,
bé. Eh?
Sí.
També està bé.
Queden un o dos grans àpats, depèn de la família. Hi ha el d'avui a la nit, que hi ha algunes famílies que el fan gros. Sí.
Avui la nit s'ha d'anar a dormir d'hora i no a menjar.
Clar, però hi ha gent que s'atipa i això per omplir la panxa i anar a dormir.
Sí, el desgast, aquestes alçades sí, ja és molt gran.
Susana Cuadrado, bon dia.
Què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Tot bé?
Jo, a mi, si tu em dius vine, jo vinc.
Corrent, si tu m'hi deixes
ben. Ah, exacte, aquí.
Mònica Hernández.
Què tal, Sergi Ambubio? Com estàs?
Anava a dir, t'he de dir bon any, no? Perquè
no, ja ens
vam
veure.
Com que passes els dies aquí, cada la setmana, les passes aquí a RAC1. Bon dia, bon any.
Tampoc tinc clar fins quan s'ha de dir bon any.
Ui, bueno, aquest és el gran tema.
Això és un debat, tio.
Hi ha gent que diu bon any fins a mitjans de juliol.
Oh, quina pesadilla, tu.
Però clar, bueno, al final...
No, s'ha de dir... Si s'ha de dir, si aquella persona és la primera vegada que la veus, des que és any nou.
Hosti.
Per tant, si fa 6 mesos que no la veus, és a dir, bon any.
Clar. I si presenten algú al novembre, també...
No. Ah, bon any. Dius, hosti, com a... No sé.
A veure, a Catalunya, teòricament, el tancament de Nadal és la Candelera.
Sí.
No? El 2 de febrer. Sí. Però jo estic d'acord que el tancament de Nadal és el dia 7. Es tanca sí, Nadal, es treu sí, l'arbre... Ja, acabem-ho.
Sí, una mica el dia que treuen les llums, no?, de Nadal, també, dels carrers. Aquell dia ja definitivament torna la normalitat a la vida.
Aquell dia ja s'ha de dir bon any, diguéssim.
Ja està.
Són les 9 i 7 del matí. Hola.
Hola, què tal? Bon dia.
Com estàs, Bartolí?
Bé.
És que ens vam trobar.
Ens vam trobar pel carrer.
Ho podem explicar o no? La nit el dia de Cap d'Any.
Sí.
La
prèvia de Cap d'Any.
I per quin carrer es troben, Cristina Puig?
Doncs per un únic carrer que hi ha en un país...
Molt petit.
Ho expliquem o no ho expliquem?
Jo, per mi, jo encantat.
A l'Avinguda Meritxell.
Sí. Ah,
Andorra.
Andorra.
Mira que hi havia gent, comprant sí, i fent coses i una cosa, doncs allà ens vam trobar Bartolí.
I de sobte va aparèixer, per sorpresa, també Blai
sí,
Morell.
Correcte.
És a dir, però que estava... Sí, és el que va dir la Cris, diu, ara ens trobarem tots aquí de cop. I dic, sí, tal qual.
Sí, sí. A veure, Ramon, avui votem el millor diàling de la setmana. Per cert, això m'ha dit, que ara de seguida Martí Oliveres, per fer un mapa... Precís.
Sobretot.
Precís.
Per hores?
El màxim de precís.
Per hores i llocs?
Hora, minut, segon i lloc. No. Gairebé el quilòmetre
quin
quadrat marron, anirem.
Per barris?
Per barris? Per carrers?
De la previsió de pluja per aquest vespre amb les cavalcades.
Minut a minut, oi? Serà i haurem, abans haurem de connectar amb Josep Ferrer a l'aeroport del Prat perquè ja hi ha hagut els primers merders amb la vaga d'Iberia a l'aeroport del Prat. Hi ha hagut alguns vols afectats que han passat algunes coses que ara de seguida ens explica el Josep Ferrer. Però abans, votem el millor diàling de la setmana. Si voleu participar, ja ho sabeu, heu d'enviar un correu electrònic a diàling@rac1.net amb la paraula... paraula, clau a l'assumpte. Deixa d'apuntar coses.
No, no, vas a fer un ja.
És així de senzill. En joc avui, una capsa regal Wonderbox escapada relax per començar l'any gaudint del descans amb una experiència que inclou l'estada d'una nit amb esmorzar i activitat de benestar per dues persones. En traureu tots els detalls a wonderbox.es.
També un pack de 4 entrades per anar als llums de Sant Pau, que transforma el recinte modernista de Sant Pau en un espai màgic, és meravellós, de llums i sons, i que acabarà el proper 14 de gener. Tot això avui. Aquests són els finalistes de la setmana. Ramon, el primer.
Una crònica del trànsit molt engrescada de la mà de la Sílvia de l'Amo.
D'allà hi tenim comptant cotxes, no tots, òbviament, perquè si no, no acabaria mai la Sílvia de l'Amo. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia, doncs no acabaria mai. Però jo seria difícil, eh? Un dels tres, perdó, tenim cinc crònica de tornar a començar, no? Doncs en aquest moment hem de parlar d'un accident múltiple.
Ai, que bonito, de verdad.
Això passa tant, passa tants cops.
Sí.
Correu a diàling@recu.net amb l'assumpte trànsit. Segon finalista.
Atenció amb aquest. La Mònica Hernández transforma la tertuliana exemplar en un líquid infecciós.
La tertuliana exemplar avui és la Cris Puig, que ha dit, jo he fet els deures, he investigat altres campanyes. Ole, Cristina Puig. Puig. Ui, Puig!
El diàling va.
El diàling va. Ole, Cristina Puig, Cristina Puig.
Però què dius?
Això em perseguirà sempre,
home. Bueno, clar, és que...
A més, guanyaràs el diàling de la setmana. Vull dir,
apunta maneres.
Assumpte Puig.
Tercer finalista. Ferran Monegal i Julio Otero confessen les seves passions més íntimes parlant dels diferents tipus de turrons.
¿Usted de qué es? ¿Del duro o del blando, señor Monegal? Buenas tardes.
Duro, del duro, siempre del duro.
Buenos dientes, ¿eh? Sí, señor.
Usted tiene que elegir siempre, elija lo duro.
Bueno, no crea, a mí lo blandito también me gusta, ¿eh?
¿Qué me dices?
Sí, 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 pero cada cosa tiene su momento, señor Monegal. Vamos a ver qué ha repasado.
Assumpte Turró. Quart finalista.
Un locutor de la SER enfronta al Barça de bàsquet amb un equip pastilent.
Y en baloncesto, a las 9, en la Liga CB, Unicaca.
¿Cómo?
Unicaca, Fútbol Club Barcelona.
Oh, quin fàstic.
Quina gràcia que ens fan aquestes. Ah, aquestes m'encanten. Sí, sí.
Assumpte SER.
I l'últim. Sumar és fàcil. El Sergi Embudio, el món a RAC1.
Va, tira.
Els hospitals encara continuen creixent.
Mira, aquí ara mateix som 4 persones dins l'estudi, 2 persones a l'altra banda del vidre, a la peixera. Per tant, 7 persones. 4 persones dins l'estudi, 2 persones a l'altra banda del vidre. Per tant, 7 persones.
Este hombre merece un premio, eh?
A més, li he pronat la repetició perquè quedés clar que...
Sí, la repetició...
Està fet de mal.
És veritat que has inventat una fórmula que és 4 més 2 igual a 7.
No sé què em va passar. Són moltes hores aquí. Assumpte Embudio. En joc, la capsa regal Wonderbox, escapada relax per començar l'any gaudint del descans amb una experiència que inclou l'estada d'una nit amb esmorzar i activitat del benestar per 2 persones i aquest pack de 4 entrades per anar a les llums de Sant Pau, al recinte modernista de Sant Pau, que acaba el proper 14 de gener. Anava a dir gràcies, Ramon, però no. T'has picat. A veure, 9 i 12... Anem un moment a l'aeroport del Prat, perquè avui, com dèiem, ha començat la vaga de personal de terra d'Ibèria. Això vol dir que si heu d'agafar un vol, tingueu paciència, aneu-hi amb més temps del que és habitual, mitja horeta, una hora més, no ho sé, perquè els serveis de facturació poden ser més lents, la recollida de maletes també, però és que, a més, pot ser que quan arribeu a la vostra destinació us trobeu que les maletes s'han quedat a terra. Josep Ferrer, bon dia de nou, és així?
Bon dia, sí, aquesta seria una de les conseqüències d'aquesta vaga. Per exemple, a aquesta hora ja veiem que hi ha més gent a l'aeroport de Barcelona, una cosa totalment normal, perquè ja m'expliquem moltes vegades que el flux de viatgers a l'aeroport és cíclic. Primer hi ha un primer moment que hi ha molts viatgers, després baixa el volum i ara és un altre moment àlgid. Per tant, hi ha força gent facturant, però res del que sigui normal. Per tant, aquí la vaga no es nota. On es nota la vaga? Doncs és a l'hora de, com tu deies des de primera hora del matí, que la gent haurà de tenir paciència per recuperar les seves maletes. Hauran d'estar més temps del compte, però es poden trobar amb la sorpresa de que les seves maletes no arribin perquè s'hagin quedat en el seu origen. Sabem que ara, a hores d'ara, ja hi ha 12 avions que han sortit de l'aeroport de Barcelona sense maletes. I per què? Doncs perquè, segons en diuen els treballadors, ells estan complint estrictament amb el manual. Per tant, fan el que els diu estrictament el seu manual i, a més, tampoc operen amb material que està defectuós. Per exemple, ens explicaven que fa uns dies un treballador d'Iberia va haver de xocar el seu vehicle contra una paret perquè es va quedar sense frenos. No va passar res, va quedar la cosa amb un ensurt, però ells diuen que el material que tenen és obsolet i, per tant, només estan fent servir aquell material que... que tenen en bones condicions. Per això podria ser que l'avió surti a l'hora, tu hagis pogut facturar bé, però quan arribis al teu destí et trobis amb la sorpresa de que no hi ha les maletes.
Josep, dius que ja hi ha 12 vols que han sortit sense maletes?
Sí, l'última data que ens han facilitat, els sindicats eren de les 7, quarts de 8, després intentarem actualitzar-la més endavant, però l'última data ens hem passat a la web, crec que podeu veure una fotografia de les maletes acumulades a les cintes, a lo que diu les tractores, perquè no falta personal, o simplement es limiten, com dèiem, a fer el servei estrictament que marca el reglament. Val a dir, Sergi, que hi ha una dada que aquí caldria interpretar-la. Segons Iberia, parlo només d'Iberia, el seguiment de la vaga a tota la xarxa aeroportuària seva és del 17% dels treballadors. En canvi, l'aeroport de Barcelona baixa al 3,9%.
Doncs per ser el 3,9% que hi hagi 12 vols que han sortit sense cap mena de maleta. I una cosa important també explicar, Josep, que la vaga és dels treballadors de terra d'Iberia. Però els treballadors de terra d'Iberia ofereixen servei a pràcticament la immensa majoria d'aerolínies de l'aeroport del Prat, com per exemple el Vueling.
Sí, sobretot Vueling és la més afectada. Vueling no ens ha facilitat aquesta vegada, cosa que fins ara sempre ho havia fet. Els vols que ha cancel·lat no ens els ha volgut donar aquesta dada. Per tant, anem una mica a les palpentes a l'hora de saber quants vols afecten a Vueling. Però com que Vueling té un 40% de quota de mercat i el servei de terra li fa a Iberia, per tant, és la companyia més afectada. Bàsicament, totes les companyies que fan el servei de Hanyos i fa Iberia estan a la T1, a la T2, hi ha un parell o tres de companyies. Per tant, l'afectació màxima avui serà a la Terminal 1.
Josep Ferrer, gràcies. Qualsevol novetat, actualització d'aquesta xifra, qualsevol altra incidència vinculada a aquesta vaga dels treballadors d'Iberia de terra, ens la fa saber, demanes pas i t'entrem aquí en directe.
Sergi, dit-te només que a les 12, que ja estem fora de programa, a les 12 ja ha convocat una concentració dels treballadors a la Terminal 1, doncs per fer sentir la seva veu i protestar.
D'acord, gràcies, Josep. Ho anirem seguint.
Bon dia.
Òbviament, vaga a banda, que els treballadors tenen tot el dret, només faltaria de fer les seves reivindicacions, etc. És que ara quan el Josep Ferrer explicar aquesta dada dels 12 avions que han sortit sense maletes, per tant, gent que arribarà al seu destí i no tindrà el seu equipatge, i que vés a saber quan rebrà el seu equipatge, ja no estem parlant de gent que torna a casa, que tens l'oportunitat d'anar a casa i tens roba a l'armari, etc. És gent que se'n va de viatge i que la roba amb la que comptava passar el viatge s'ha quedat aquí, a Barcelona, s'ha quedat aquí a terra. Automàticament m'ha vingut al cap molts casos del contenidor que hem fet, molts vinculats amb Vueling, però d'altres companyies aèries, i la cosa aquesta de que, és que, sincerament, crec que no hi ha cap altre sector que pugui actuar amb tanta impunitat com el de les companyies aèries. Entre overbookings, etcètera, etcètera, tot de coses, i després, bona sort per reclamar i intentar guanyar alguna cosa amb les companyies aèries.
Jo crec que has dit la paraula clau, que és impunitat.
Impunitat, i és el sector més protegit, perquè després les companyies aèries, problemes econòmics i es rescaten.
Jo crec que res ho exemplifica millor que el fet que és l'únic sector del món que pot vendre més bitllets de la capacitat que tenen. És a dir, tu estàs autoritzat, si ets una companyia d'aviació, a vendre 350 bitllets d'avió quan tens 348 places. Això és legal. Clar, tu t'imagines un teatre, la pobra gent del teatre que amb capacitat de 150 persones cada nit en vengués 155, els merders que s'organitzarien? Doncs això passa. I, a més, ho declaren públicament. És a dir, per problemes d'overbooking... No, per problemes d'overbooking, no. O sigui, l'overbooking és un eufemisme d'una estafa al consumidor. Llavors, aquí s'ha legalitzat una estafa. I això simplement és un exemple de la impunitat amb què se'ls deixa actuar. I per què se'ls deixa actuar amb aquesta impunitat? Perquè és un poder econòmic de primera magnitud. Mm-hmm. I perquè tenen agafats a mitja població del planeta que ha de viatjar. Llavors, clar, tenen un poder immens, que és que tenen el poder sobre els milions de viatges que es fan en aquest món cada dia. I, clar, això és brutal.
I quants cops heu sentit la frase, o l'heu dit vosaltres, de quan heu d'agafar un avió, o algú proper de vosaltres té un vol? Si tot va bé, arribaré a aquell lloc. Si tot va bé... el dia no sé què. Clar, la sensació aquesta de que tu pots pagar un bitllet, et pots programar un viatge, però que en qualsevol moment es pot torçar pel motiu X que sigui, i bona sort després per arribar allà on anaves.
Home, perquè s'ha normalitzat el que és la no normalitat. Mm. De fet, tu normalitzes el fet de que pugui haver-hi un retard, normalitzes el fet de que pugui no arribar-te les maletes de destinació, tu normalitzes el fet, potser, de que quan arribes allà a overbooking, no? Perquè amb el tema de l'overbooking, moltes vegades la gent, doncs, estàs 4 hores abans pensant que potser no et tocarà la loteria, i potser això no va així. Realment, davant la situació d'impunitat de les companyies aèries, hi ha la situació d'indefensió dels passatgers. Uh-huh. I és una situació que et quedes com un hostatge d'un sector en el qual, del qual és l'hostatge, però n'ets dependent, perquè no tens alternativa. O sigui, un cop estàs a l'aeroport i has decidit agafar un avió per anar-te'n de vacances, no hi ha altra alternativa. Mm. Perquè després desmuntar allò no és com dir, mira, agafo el cotxe, jo he d'anar a Tarragona, me'n vaig a Girona per dir alguna cosa. No. O sigui, estàs allà pillat i ho saben. I d'aquesta manera s'ha normalitzat una certa extorsió, entre cometes, que és una extorsió legalitzada i, a més, emparada per Brussel·les, perquè em diguessis, no, és que és una situació que només passa en el nostre país, no, passa arreu. Uh-huh. I aquest és el problema. Que llavors, què passa? Que tenim un sector de handling en aquest moment d'Iberia, que penso que aquí hi ha un problema de subrogació, no? Que han de passar els treballadors a una altra empresa, i aquí hi ha un problema laboral, i quan hi ha un conflicte laboral, qui paga són els consumidors, que és el passatger, que és el que està en aquesta situació d'indefensió que comentava. I després, arma't si vols anar a reclamar, perquè generalment les reclamacions no te'n surten ni una.
No.
Ni una. Sí. Per tant, tu em passa, i dius, doncs mira, a veure si la propera tinc més sort i no em passa això. No?
Mm. Sí, sí, realment, quan passa això, et foten les vacances en l'aire. Cada cop volar és més complicat. Si fins ara això dels líquids i haver-se de despullar pel passar el control de passaports i saber quines coses has empaquetat i quines no, ja ho feia tot molt farragós. Ara, a més, això dels líquids diuen que ho volen treure, no? Doncs a sobre volar és un esport de risc, perquè mai saps si arribarà a temps, mai saps si hi haurà overbooking, però aquesta impunitat que clarament passa en el sector de les companyies aèries potser seria equiparable al tema dels transports públics, és a dir, segurament els usuaris que saben que mai no saben si arribaran a temps a la feina, si aquell dia podran anar asseguts al tren, tenen el mateix dret, no?, les persones que agafen el tren cada dia a poder seure, i en canvi han assumit i han interioritzat que aniran drets si aquell dia el tren surt. Que això és una altra, perquè és una loteria saber aquell dia quan et lleves pel matí si agafant el tren podràs arribar o no a la feina, podràs arribar o no a la universitat o podràs anar a fer el que calgui, no? Per tant, realment els transports són una odissea, i en el cas de les companyies aèries, a més, perquè volar no és barat. O sigui, cada cop ho és més, o ho ha estat més, però no és barat, perquè al final tot el que implica agafar un avió més un hotel, més un vol que es retrassa, un enllaç que perds, unes maletes que es perden, perquè clar, jo ara penso en aquesta gent que avui arribarà, i el que deies tu, i no té maletes. Mm-hmm. Per tant, aquesta gent, si no vol anar els 3 dies amb la mateixa roba, pot fer-ho, però si es vol canviar ha de fer una despesa extra, no?
Això que dius, Cris, que és molt interessant, perquè jo recordo quan érem petits i anàvem a l'aeroport del Prat, en aquell mirador, mm-hmm, a veure com, mm-hmm, s'enlairaven els, sí, avions, o com aterraven. I per què ho fèiem, això? Perquè volar encara era un somni en aquells moments. Era una mena d'aspiració, volar. Volar era una conquesta gairebé social.
Bueno, volar era una cosa que feia la gent que tenia molts calés.
Molts diners.
Bàsicament.
No, sí. I a més era aspiracional, volar. O sigui, volar era una finalitat en ella mateixa. I ara, allò, tot aquell somni, ha derivat en un malson. O sigui, ara mateix volar és la pitjor part d'un viatge.
És farragós.
O sigui, el pitjor d'un viatge és volar. És el que tu deies, Sergi, abans, que, o sigui, perquè no saps si arribaràs, clar, perquè sortiràs tard...
Perquè ja has d'anar 2 hores abans.
Perquè ja has d'anar 3 hores abans.
Encara que les coses vagin bé.
Perquè el show aquell de la seguretat, tal, que a més el maltractament allà és antològic.
Podríem encetar un altre meló importantíssim, que és el cobrament de les maletes de mà.
El cobrament de...
Aquest és un meló interessant.
Sí, és un
sí. Aquest és un meló interessant.
I un altre meló, en tinc un altre de meló, que és el preu dels bars de dins de l'aeroport, que val un entrepà i un cafè amb llet. És normal, això? Jo entenc que paguen molts diners per aquelles concessions, però Clar, no sé si es pot arribar a maltractar la gent d'aquesta manera. Mm-hmm. Llavors, per això dic que per mi és molt interessant l'evolució de com aquell somni ha derivat en un infern.
Això del mirador, per això, Ernest, encara ho fem, eh? Els que tenim crios, encara hem anat al mirador a veure els avions. Més enllà de que ara sigui més accessible agafar un vol, és com un, no sé, és que és una experiència...
Però m'esteu dient que a la teu hi ha un mirador?
Vas allà al parc natural, allà al Prat de Llobregat.
A la Ricarda, a la zona de la Ricarda.
Però no aneu a l'aeroport. No aneu a l'aeroport a veure-ho.
No. Anem a la Ricarda.
Va arribar a haver-hi un bar amb una terrassa.
Oh, hi havia una terrassa. Hi havia una terrassa a l'antiga terminal.
Però vull dir que el concepte aquest d'anar a veure volar encara es fa, tot i que sigui accessible anar amb vols ara, avui dia. Però estic amb la Cris, jo és que crec que el problema és extensible a tot el transport públic. Jo que sóc usuària diària del transport públic, aquesta frase que deia l'Embudió, si no passa res arribaré, jo me la trobo cada dia. És a dir, avui per venir a RAC1 és, bueno, confio que no hi haurà trànsit, he escoltat l'Embudió, però ja vas patint de arribaré a l'estació i serà l'autobús, no? Anirà ple? Podré pujar-hi? Vull dir, és aquesta indefensió, la podem traslladar a tot el tipus de transport públic.
Em va de conya que diguis això, Mònica, perquè avui, cap a les 10, quarts d'11, farem un cas del contenidor del món RAC1, precisament sobre transport públic. Que, si ja de per si és completament imprevisible, si li afegeixes una cadira de rodes, es pot convertir directament amb una odissea.
Sí.
Parlarem amb una noia amb cadira de rodes que va trigar 12 hores en anar de Vic a Reus. 12 hores amb una consecució terrible de errades, contratemps, coses espatllades, maltracte del personal, directament... Bueno, una consecució terrible de coses que la van portar a haver de trigar 12 hores d'anar de Vic a Reus, i clar, anava al metge, quan va arribar a Reus ja se li havia passat l'hora, se li havia passat tot, i el seu pare la va haver d'anar a buscar un cotxe per tornar cap a Vic.
Si és amb cadira de rodes ja...
No, clar, que ens explicarà, és bestial. Ahir el Martí Esteban, quan ens explicava el cas a la redacció del Món RAC1, teníem totes les mans al cap de com pot ser que tot surti malament. O sigui, tot surti malament, ja veureu, després ens ho explicarà la Clara, ens ho explicarà ella en primera persona, que és qui va viure aquesta experiència. A veure, són les 9:26, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé.
Sí.
Escolta, tenim tot Catalunya pendent del que puguis dir ara aquí al Món RAC1.
Ai.
Perquè ara amb el Martí farem un mapa... molt precís, com dèiem, pràcticament carrer per carrer, cantonada per cantonada, ho intentarem.
Quina pressió!
No, això... Però sí que intentarem ser el màxim de precisos possibles pel que fa a la previsió de pluja per aquesta tarda, amb les cavalcades de Reis, a les principals ciutats i pobles de Catalunya.
Té més pressió que Vitor Roque, eh?
Sí. No, ja l'he dit avui al matí. Dic com us equivoqueu.
Ah, per això...
Tots morts, eh? Com s'equivoquin avui? Totes les famílies carregats amb el paraigua, la capelina, i que no caigui ni una gota. Bueno.
Ets dolent, eh? Perquè...
Ai, no, perquè és un problema no per... del primer món, no, eh? No per... De veure la cavalcada amb un paraigua, pobra... Martí.
I si no, que el facin servir pels carmels, perquè com que llencen
sempre,
carmels...
Sempre es porten paraigües, no? Paraigües a les cavalcades.
No diem prou, que és que és la única professió que té la responsabilitat d'explicar què passarà.
Sí.
Perquè, escolta, tu tens un programa de no sé quantes hores i mai parles del que passarà. Sempre parles del que ha passat. Sí. Com a molt del que està passant.
Sí.
I en canvi, el pobre Martí té tota la pressió... El futur, clar. Jo ho trobo molt complicat, això.
Ernest, els economistes també, però s'equivoquen sempre.
Sí, però aquests ja sabem que s'equivoquen tots, per tant, ja no té valor. En canvi, els meteoròlegs, bueno, encara l'encerten alguna vegada.
També ens equivoquem.
Sí, clar, que us equivoquem.
Sabeu qui no s'equivoca mai amb el que ens explica? Bon dia, Rosó.
Bon dia i bon divendres. El millor de la primera setmana de l'any, l'arribada dels Reis, és clar. I per descomptat, el tortell de Reis del Corte Inglés, el millor tortell. Artesà, elaborat amb massa mare, amb autèntica mantega, aigua de flor de taronger i la fruita confitada més exquisida. I amb varietats tan diferents com delicioses. Jo em quedo amb el tradicional. O amb el farcit amb nata. 100% nata. Deliciosos. Però també en tens d'altres, com els farcits amb crema, amb cabell d'àngel, amb trufa. I els més especials, com el farcit amb nata, el Pedro Ximénez i recobert d'una fina capa de xocolata. O el Rocher? Mmm! A més, ara al Corte Inglés els afegeixen les sorpreses més espectaculars. Pensa que aquest any hi ha 30.000 euros en premis, amb vals de fins a 1.000 euros i grans regals de viajes El Corte Inglés. No t'ho pensis més. Aquest any el teu tortell que sigui del Corte Inglés. I molta sort amb la teva sorpresa. Recorda que els pots trobar a Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés, a botigues, web i app. Feliç Tortell de Reis. Us recordem que aquest diumenge 7 de gener les nostres botigues estaran obertes en el seu horari habitual, de 9 del matí a 9 del vespre. I això és tot per avui. Bon cap de setmana.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Estimats Reis de l'Orient, ja fa 100 anys que ens coneixem. Ja fa 100 anys que imaginem junts. Que imaginem a centímetres aquells que estan a quilòmetres. Que imaginem més oportunitats, sobretot per als que han deixat de creure-hi. Que imaginem un futur en què no importi el lloc on neixes. Un futur on poder fer realitat tot el que podem arribar a imaginar. Per això aquest any, l'única cosa que us demanarem és poder continuar imaginant en aquesta nit màgica, telefònica. Imaginem-nos.
És ara o mai. Gaudeix dels descomptes finals a la Roca Village. Visita el Village i descobreix els descomptes més irresistibles a les teves firmes preferides. Scalpers, Zadig & Voltaire o Coach. Te'ls perdràs?
T'esperem a la Roca Village de dilluns a diumenge fins a les 9 de la nit per viure un destí de shopping únic.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675-100-200.
Caminsdevent.com i 675-100-200.
Fred.
Família.
Tió. Arbre.
Llumetes.
Diners. Torrons. Mantes.
Regals. Teatre.
Aquest Nadal ens reunim al TNC. Xecs regal des de 26 euros a tnc.cat. Regala cultura. Regala teatre. Teatre Nacional de Catalunya.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
Passen 2 minuts de 2:15 del matí. Martí Oliveres, a veure, des de primera hora del matí estàs explicant que pot ploure a tot arreu, però que segurament les zones on es pot concentrar més la pluja, sobretot la intensitat de pluja, és demarcació de Barcelona, per tant Barcelona, Catalunya Central.
Sí, exacte. Va. Serien aquestes dues grans zones, Catalunya Central i comarques al voltant de la capital catalana, on més pot ploure coincidint amb les cavalcades dels Reis aquesta tarda. Tarda, vespre i nit. Fins allà a les 11 serien, des de les 5 de la tarda fins a les 11 de la nit, les hores en què més comarques tocarà obrir el paraigua. Sobretot Barcelona, però primer Catalunya Central Prepirineu, perquè ens fem un dibuix del mapa de Catalunya, doncs la zona central del Pirineu, des del Berguedà, Ripollès, nord d'Osona, baixant cap a la Catalunya Central fins a la costa de Barcelona. I aquí és on, cap a les 9-10 de la nit, es veu l'activitat de més pluja, amb més intensitat fins i tot, i un dels llocs on podria ploure més és al voltant del Moianès, Osona, Vallès Oriental, i després es veu un altre plat una mica més fora, al voltant precisament de Barcelona Ciutat.
D'acord.
Aquí, cap a les 9-10 pot ploure amb ganes, amb una mica d'intensitat. Hi haurà molt aire fred en alçada. Nevarà el Pirineu, cada cop a cotes més baixes, ja ho està fent, està començant a nevar el Pirineu. De moment són ruixats poc efectius, va fent, dia rúfol, tapat, una mica de vent que ja comença a entrar als extrems del país, però de moment tindrem una treva. A partir de les 10:15 encara poden quedar alguns ruixats, tindrem una treva mig matí, mig dia, es poden obrir algunes clarianes, compte, no ens en refiem, allò, clarianes traïdores, i a partir de les 3:15, l'hora de dinar, cafè, ben dinat, començaran a formar-se ruixats a l'interior de Girona, al voltant de Guilleries Montseny, i també el Prepirineu. I tot aquest arc després s'animarà de cara a la tarda vespre, baixant, engegant cavalcades a les 5, les 6, clar, les hores exactes d'inici va per barris, no? Va per pobles, però la idea és aquesta, que tarda vespre seran les hores que començarà a ploure.
Intentem apropar-nos al màxim possible. És veritat que és complicat i que és una previsió i que després pot passar qualsevol cosa, i això és així. Però hora oficial d'inici de les cavalcades, en general, pràcticament a tot arreu, és 6 de la tarda.
Val.
Comencem, si et sembla, per la ciutat de Barcelona.
Començaria sense pluja, val? La cavalcada, almenys aquí a la capital catalana. Després ha de començar-se a animar. Algun ruixat pot fer abans, però en principi a les 5-6 no es veu massa moviment aquí a Barcelona. Seria més a partir de les 7, i després sí, 8-9-10, aquestes 3 hores, que és quan avança més la cavalcada, no?, pels carrers de la ciutat, sí que després ja la pluja pot fer acte de presència, fins i tot amb ganes, alguna ventada, i temperatures al voltant dels 10-12 graus. Un ambient no especialment fred, però sí que el vent i la pluja a Barcelona doncs són bastant desagradables i fan que la sensació de fredor augmenti.
Entenc que aquesta situació, pràcticament calcada, Hospitalet de Llobregat, Badalona, sí, etcètera.
Vallesos, al cel interior, aquests ruixats poden començar abans i després arribar a Barcelona. Per tant, el dibuix, baixar des del Moianès, Osona, Bages, saltar els Vallesos i Baix Llobregat, Barcelona, Maresme. I la zona de més intensitat de pluja es veu del Llobregat cap a l'est, cap a Girona, per entendre'ns. Per tant, Maresme, Barcelona ciutat, Barcelonès, Vallès Oriental, al voltant del Montseny, fins la selva marítima.
Per tant, pot ser que ciutat de Barcelona, a l'hora d'inici de la cavalcada, se salvi.
Sí, o hagi plogut alguna cosa abans, però
alguna cosa. Però, per exemple, Terrassa, Sabadell, Vic, Granollers, aquí potser sí que ja des de bon començament de la cavalcada pringuin.
Sí, és probable, perquè aquests ruixats els veiem al Prepirineu cap a les 3-4, Cabrerès, l'eix transversal, per entendre'ns, des de Manresa, Moià, Vic, cap a Santa Coloma, doncs això, cap a les 5, ja poden afectar Osona, Moianès, doncs Plana de Vic, Montseny, i anar saltant, anar trencant cap al sud. O sigui que, com més a l'interior i més al nord, més aviat començarà a ploure, però també més aviat pararà. I per contra, Barcelona, més tard l'activitat de pluja arribarà, però també més tard plegarà. Val? Per tant, seria una mica aquest el dibuix, i a partir de les 10:15 començaria a mainar, aviam si a les 11 ja deixa de ploure, i la situació a partir de les 11 ja és de calma, tret del Pirineu, que sí que la Vall d'Aran, no ho hem concretat ara per zones, però sí. Vall d'Aran sí que es veu una nevada ja a partir del vespre important, Viella, tots els pobles de l'Aran per sobre dels 800-900 metres, perquè aquesta cota va baixant, ara es mou al voltant dels 1.600, 1.500, fins i tot en alguns punts ja per sota, i aquesta tarda nevarà el Montseny. També pot nevar al massís dels Ports, algun ruixat a l'interior de l'Ebre, però allà, Ponent, Ebre, es veuen alguns ruixats havent dinat mitja tarda, però molt puntuals. Ara explicarem per zones més enllà de Barcelona.
Endavant.
Sí? Sí. Val, doncs ens centrem en Lleida, Pla de Lleida, aquí es veu algun ruixat a l'hora de dinar, fins allà a les 5-6, si ho fa, ben poca cosa. Saltarien cap a la zona de l'Altiplà Central, Conca de Barberà, al Penedès, Anoia, ruixats bastant inconexos al que és l'oest de la Catalunya Central, Camp de Tarragona. Pot aparèixer la pluja a Lleida a les 5-6 quan engeguin, però ruixats molt efímers. A l'Ebre no, a l'Ebre esperem ventades, és l'altra notícia de les cavalcades.
Sí.
Compte les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona a partir de les 6-7 de la tarda, perquè el vent pot ser fort, ja de 70-80 km per hora, un vent de mestral, i la tramuntana també a l'Alt Empordà, a la zona del Cap de Creus, evidentment també cotes altes del Pirineu, no serà un bon cap de setmana per fer muntanya. Ha nevat, hi haurà gent amb Reis o demà passat amb festa que dirà, va, anem a fer alta muntanya per sobre dels 2.000 metres. Compte, es donarà el fenomen del torb. Tenim aquest torb encès, molt vent a cotes altes, temperatures molt per sota dels 0 graus, màximes als cims de 10 sota 0, amb vent i amb tota la neu aixecada, el fenomen del torb. Per tant, desaconsellable totalment. Tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per estat de la mar, que també es complicarà molt a la Costa Brava, aquest vent, comptes espigons, acostant-se a fer les fotografies, i també aquest avís doncs, per ventades, sobretot a les Terres de l'Ebre, i de cara a diumenge la ventada pot ser molt contundent a les comarques del Pirineu i Prepirineu.
Tarragona.
Tarragona, aquest vent, la notícia tarragona és el vent, potser cap a les 5-6 fa un ruixat, baixant del Pla de Lleida, seguint una mica, podríem dir, doncs, aquest autopista P2, podria arribar algun ruixat a Tarragona. En principi, hi confiem poc, amb el que és Lleida i Tarragona, però no ho podem descartar. Allà és més protagonisme per vent i clarianes i ambient més fred en comarques interiors.
Girona?
Girona quedaria al límit de la pluja si tots els mapes, com estem veient, continuen apostant per això d'aquí una estona, ho podem actualitzar. Pinta que la pluja més important de la demarcació de Girona seria ara Garrotxa-Ripollès, en aquella hora de dinar també, i fins a la Selva. El que és el Pla de Girona, Pla de l'Estany, Girona, Empordà, amb aquesta tramuntana veiem els ruixats més de Girona cap al sud, cap a la Costa Brava sud i cap a l'àrea de Barcelona. Per tant, possiblement de les quatre capitals, la que es pot salvar més durant la cavalcada és Girona.
També Olot, Ripoll, etc. poden...
Poden començar o a l'hora de dinar dir, ostres, està plovent, i aquestes capitals pirinenques, prepirinenques, ja deixar de ploure a partir de les 5-6. I en endavant, doncs potser tot moll, però escolta, si s'han protegit bé ses majestats per arribar en aquestes zones, doncs més endavant, en principi, la pluja ja quedaria més al sud.
Ens queda alguna zona per repassar?
Si no m'equivoco, el Pirineu, hem dit lo de la neu, amb aquesta nevada que pot ser contundent al vessant nord del Pirineu, Vall d'Aran, zones properes, Principat d'Andorra, demà serà una ventada de nord, per tant acumularà molta neu al vessant nord, vessant francès, però també la Vall d'Aran, com sabeu, amb un clima bastant diferent de la resta de Catalunya, i estones aquest vent pot transportar la neu al vessant sud durant el cap de setmana. Farà molt més fred durant el cap de setmana, és l'altre element. Cap de setmana radiant, amb molt bona visibilitat ja demà a tot Catalunya, tret de la cara nord del Pirineu. Aquí sí, veurem una retenció de núvols, marcant ben bé la línia del Pirineu, però la resta és que res, la Seu, Berga, Ripoll, un bon sol, i veurem els cims emblanquinats i amb aquest torb encès. Per tant, dibuix clarament de nord, amb ambient cada cop més fred, diumenge, dilluns, dimarts, entrem en un escenari molt fred. Pinta un gener maco, de molts dies amb temperatures baixes.
El primer de tot, espectacular.
És hipnòtic, sí. Estic totalment d'acord.
Espectacular i lliçó de geografia catalana del Martí. Jo, perdoneu, des de que era petitó no rebia aquesta lliçó sobre les comarques catalanes. Demano a la gent que s'escoltin.
I com ho viu,
S'escoltin aquests...
Aquí perquè no el veuen,
aquests però... 3 minuts del Martí espectaculars.
I sense ni un paper. Ni un.
Però jo, sense ni un paper...
No, com si tingués el mapa aquí, fent un croma, vull dir,
no, tenia cap mapa davant, ho podem certificar. Però jo tinc una pregunta per vosaltres. Volem que plogui?
Sí.
Aquesta tarda coincidint amb la cavalcada? Realment volem?
Jo no cal que et respongui, no, com a home del temps.
No, però perquè tu
Martí, no?
Tu com a home del temps, com a bon home del temps, vols fenòmens, diguem-ne, d'usos. No hi ha, per vosaltres no hi ha res pitjor que un anticicló.
Sí, exacte, les festes, oita, fins ara, un avorriment.
Clar.
Però nosaltres, com a ciutadans, Ernest, fa mesos que demanem pluja, si us plau, llavors, toca avui, doncs toca avui, és que això no es pot triar.
Bueno, m'agradaria preguntar-ho a alguns pares...
Jo sóc mare, jo aniré a la cavalcada, i és un problema del primer món haver d'anar a una cavalcada amb un paraigua, una capelina o el que sigui, si va, i punto.
A veure, jo
estic contenta que plogui. Que hauria pogut ploure un altre dia? Quants dies fa que no plou? Aproximadament, què?
Uf.
Bueno, sí, no cal que me'ls diguis, però vull dir, després de tants dies, mesos, gairebé any, calia que fos avui? No, però els reis porten aigua, perquè saben que aquest país necessitem aigua, i avui tindran més feina, i escolta'm, arribaran xops a les cases, arribaran xops...
No solucionem res, amb això d'avui no solucionem res, Martí.
La lectura positiva també és que servirà d'alguna cosa, doncs sí, doncs per exemple, per netejar aquest aire tan contaminat que tenim, tenim aquesta pol·lució, des de fa molts dies estem respirant partícules, superant aquests nivells recomanables per l'OMS, tenim molta boirina, molta calitja amb aquest estancament de l'anticicló. Escolta, aquesta ventada anirà molt bé a les comarques del sud, també terra de vent, la nevada i aquesta pluja també, doncs, pels jardins, per Collserola, per Montjuïc, aquests arbres estan molt assedegats, evidentment no per revertir la situació de sequera, no plourà gaire a les capçaleres dels rius, de fet dèiem que pot ploure més a Barcelona que a Berga o Ripoll, per exemple. Però bé, millor això que res, i anem posant, i la setmana que ve, a partir de dimecres, es veu un altre escenari favorable de pluges, fins i tot de nevades, amb tant aire fred. Veurem, ens agafem al gener.
Fixeu-vos que el relat del Martí, de fet, estava descrivint una situació absolutament normal i diria que ordinària. Però hem arribat a un punt que ens l'estàvem escoltant,
sí.
Bueno, sí, gairebé com si fos, no, un xaman,
sí, sí, sí,
que ve la pluja com una, sí, cosa extraordinària, perquè és que està tornant a passar una cosa que, a més, jo ho he comentat amb molta gent, que quan plou sortim al balcó a veure-ho.
Mm-hmm.
És a dir, ens quedem, sí, sí, a les finestres, als balcons, mirant la pluja com qui veu un fenomen. Gairebé la pluja és la nova neu. Abans, sí, sí, abans, sí, quan, sí, nevava, sí, tots ens quedàvem amb... I ara ens quedem amb...
I ja ens conformo amb la pluja.
WhatsApp, allò, ens enviaven vídeos, fotos pel WhatsApp amb, sí, la neu.
Amb la neu.
Però és que ara ho fem amb la pluja.
Amb la pluja.
Ai, ara, sí, ho fem amb la pluja. L'altre dia, quan la Mònica Usart va apuntar per primer cop que podríem tenir aquesta pluja, ara ja confirmada per les cavalcades, ella em deia, mira, que plogui, perquè necessitem que plogui en general, i feia broma, diem, l'Elna, la seva filla, que té ara tot just 5 anys, diu, pràcticament, ha vist més cops els Reis que ploure. Que bo. Per tant, que plogui quan sigui, però que plogui.
És que és molt perillós el que està passant. És que a mi m'espanta realment la situació d'emergència amb la qual estem vivint tot el tema de la sequera, no? I després una altra cosa amb això que dèiem, mala sort que plogui avui, sí, però que hi ha països que plou cada dia, hi ha ciutats a les quals ens encanta viatjar i anar-hi, mm-hmm, i sempre posem a la maleta, aquesta maleta que a vegades no arriba quan fan vaga, i posem una,
sí,
capelina,
no,
i
no
posem un paraigües,
no, no, la crisi és el Mediterrani.
No, no, em refereixo a la incomoditat de la pluja. Nosaltres ara la rebrem i farem una celebració, i tant de bo plogui tants dies seguits que s'omplin els embassaments, però que hi ha països i ciutats que viuen amb la pluja de diari i ens incomoda, sí, sí, però escolta'm...
Aquí visquéssim amb la pluja de diari, amb la congestió de trànsit que hi ha. Ah, em refereixo al trànsit rodat, eh?
Bueno,
trànsit de cotxes a Barcelona, no, llavors, ploure, no? En aquest, sí, sí, país no sap ploure.
Mm. I que no és àcid sulfúric, que caurà aigua del cel.
Ah, que els nens calvats no els hi passarà res.
Segons quins llocs, ojo,
Aquesta frase m'ha encantat, perquè a mi també em fascina com quan cauen quatre gotes, la gent corre a refugiar-se com si hagués de prendre mal, diguem.
No, sap greu, evidentment, tots hem sent nens, jo també ho he set, i posar-se la capelina és més emprenyador, i pels Reis, les cavalcades, escolta, amb el vent, amb el fred, però si es poden tapar, i diuen, asseguren, no, des de l'Ajuntament de Barcelona, que tot està controlat, que pot ploure, però que estarà tot tapat, sí, que no hi haurà risc de res, doncs...
Jo crec que de jugar amb els basals pels crius, clar, és fantàstic.
I jo crec que un dels,
dins dels basals,
un dels missatges, que el comentàvem abans, Martí, a les 7 del matí, que és que avui els nens... que potser sí que diuen, hòstia, la pluja, amb la il·lusió que em fa veure els Reis, i he d'anar tapat fins a les celles i tal. Jo crec que el que han d'entendre els nens avui és que hi ha molts grans que han demanat als Reis que hi hagi pluja, que plogui. Mm. Perquè fa molt temps que no plou, ara ho dèiem, l'aigua és vida, i els Reis han decidit portar això que tant necessitem tots com a societat, com a país, que és la pluja. Per tant, és un regal, i els Reis, tots ho sabem, són màgics, per tant, ja pot ploure, ja pot bufar el vent, ja pot nevar, ja pot fer el que vulgui, que tots aquells nens que s'hagin portat bé, demà tindran els regals que es mereixen, plogui, nevi o faci vent, de debò.
Em deixes fer-te una pugui aquí... Està molt bé demanar la pluja. Està molt bé que demanar la pluja, està molt bé que la portin, i està molt bé que hi hagi miracles. Mm. Però, home, jo crec que al final, tots aquests dies, aquest Nadal tan anticiclònic, el temps que fa que no plou, etc., ens hauria de portar a tots a fer una reflexió que no estem fent, que és quin mode de vida volem.
Ah, no, clar.
No, ho dic perquè és que van sortir fa poc al col·legi d'enginyers i tal, ja parlant d'un trasbassament de l'Ebre. Ah, o sigui... que el que estem mirant és com fer trasbassaments, obres d'enginyeries per poder seguir vivint de la mateixa manera. Mai parlem de què hem de deixar de fer. Mai parlem de com hem de canviar els nostres hàbits. Mai parlem de com això ha d'afectar la indústria turística. Mai parlem de totes les coses que fem que són insostenibles.
I Ernest,
podem començar amb la demagogia dels camps de golf, els canons de neu, que et diran que no gasten aigua perquè l'agafen d'allà. Uh-huh. Podem parlar de les piscines dels hotels, podem parlar de la indústria... O sigui, jo dic, més enllà dels exemples concrets, Doncs amb tot això que estem dient, és que a vegades en parlem com si fos, una catàstrofe sobrevinguda. No, home, això fa molt,
és molt injust carregar, Ernest, la responsabilitat de, del consum d'aigua en el ciutadà. És molt injust, perquè els ciutadans, em penso que majoritàriament, tenen un comportament exemplar. Per tant, aquesta manera de modus de canviar de vida, no sé si s'ha de plantejar des, de, des del ciutadà, o bé s'hauria de ser un, més aviat un model de país, al qual hi fem tard, perquè evidentment ja em diràs tu com canvies ara el model de, turístic o no.
Sobretot que parleu del model turístic, però hi ha un sector que potser se'n parla poc i que pateix molt la sequera, que és el sector primari, i aquí s'han fet molts deures, s'han millorat molt els mètodes de reg, i és un sector que sí que està patint, perquè ara ja no podran regar, hauran de triar els camps de cultiu, és a dir, que ho veiem molt focalitzat en el turisme, però alerta al sector primari, que és el que jo crec que ara mateix més està patint la sequera.
No
tant omplir piscines o altres coses.
Sí, estic totalment d'acord amb tu, però també crec que segur que tots fem hàbits que podríem millorar. Jo el primer, eh?
Sí, segurament també podria haver-hi una planificació de gestió d'aigua per part dels governs.
No, totalment.
No dic aquest de tots, em refereixo.
Sí, sí.
No l'actual, sinó dels anteriors.
I que aquest govern a vegades sembla haver descobert la sequera quan ha arribat la sequera.
Sí,
vull dir que ha tingut molts anys per prendre una sèrie de mesures.
Exacte.
I com tots els governs del món, només ho fa quan ja veu que li arriba el problema. Diguem.
Sí, pilota endavant també, en aquest moment, perquè estem allargant la declaració de l'emergència un dia, a veure si plou. I el Martí, això que deia avui plourà, Martí, però potser no plourà prou per un cop per omplir tampoc el que són els embassaments, no?
Totalment. A veure, queden 10 minuts per arribar a les 10 en punt del matí. Martí, per rematar, fem un resum breu de tot el que hem explicat extensament.
Val.
Perquè la gent que s'hagi perdut, s'hagi connectat un moment tard i digui, ai, hem parlat de Terrassa, ai, hem parlat de Girona, anem a fer per zones grans del país.
Som-hi. Doncs mira, ara, minut i resultat. Ara mateix, a les 10:10, està plovent a les comarques de Girona, cap al Berguedà, Lluçanès, nord d'Osona. Són ruixats que els hi queden res, 4 minuts de vida, podríem dir. A partir de 10:15 ha d'anar parant, fins i tot algunes clarianes, però en general quedaria un dia bastant rúfol, insegur. Treva, i a partir de l'hora de dinar, Montseny, comarques interiors de Girona, Berguedà, Ripollès, Garrotxes, començaran a formar els ruixats que han de portar més moviment a la tarda. Sobretot entre les 5:06 i les 10 de la nit serien les hores en què els ruixats arribaran a més comarques de Barcelona i de la Catalunya central. També interior de Girona, fins Selva, Garrotxa, i independentment es formaran alguns ruixats cap al Pla de Lleida i al Camp de Tarragona. Els extrems del país, fora de la pluja, és a dir, l'Empordà i les Terres de l'Ebre, aquí protagonisme pel vent. El Camp de Tarragona també inicialment potser algun ruixat, però després ventada i ambient més fred. El Pirineu, tret de la cara nord, en principi no ha de ploure ni nevar. Potser algun ruixat, però sobretot la nevada, amb el pas de les hores cada cop nevarà més. I més avall, a la Vall d'Aran. En aquesta zona ja la nevada durant el cap de setmana anirà més. Per tant, les cavalcades amb més risc serien les de Barcelona ciutat i al voltant, Vallesos, Maresme, fins al Baix Llobregat, i les de la Catalunya central pel seu inici, 5:06 de la tarda, que és 4:05-6 quan començarà a ploure més Prepirineu, Catalunya central. I per tant, com més tard avancin les cavalcades, més risc de pluja tindran a Barcelona, que és quan la pluja més intensa pot arribar pels vols de l'hora de sopar, 8, 9, 10.
Puc fer una pregunta, em budió? Sí. És que en aquest risc al voltant de Barcelona, l'Alt Penedès hi és, perquè no...
És veritat, queda una mica al marge.
No l'has mencionat gaire.
No, queda una mica, que com que queda a l'oest ja del Llobregat, es veu bastant la formació de la Catalunya central agafant fins al Moianès, Vallesos i Baix Llobregat, però la part que mira Barcelona, el que seria Gelida, Sant Esteve, Sarrovires, cap a Vilafranca.
Per això no en parlava.
Hòstia, ja ha anat Gelida, Sant Esteve, Sarrovires, Vilafranca, això.
No, m'han sortit aquest com m'hauria volgut sortir
que molt bé, que
la Beguda o Martorell.
Sí que he dit quan arribi a Vilafranca, que haig de dir, no, és incert.
Pot ser que faci algun ruixat, però en principi no és una zona que es vegi massa...
Oi, t'adoro,
massa
Martí.
Complicada. A veure, potser després em sorprèn, però sí que la part baixa
del Penedès...
Et
trucaré, si això exacte. Passa. Si cau la del
Ai,
buc,
Déu. Ja jo sí que no dormiré avui.
Martí Oliveres, moltes gràcies i bona sort, sobretot.
Gràcies, avui la necessito.
Ara tornem.
RAC 1. Aquest Nadal no et perdis l'activitat solidària dels Barrufets a Finestrella Shopping Centre. Vine i gaudeix jugant a l'autèntic poble dels Barrufets. Podràs fer activitats, tallers i moltes sorpreses més. Tota la info a finestrelles.com.
Vine i fes barrufar el teu Nadal a Finestrella Shopping Centre.
Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Dimarts 16 de gener, el Palau de la Música Catalana celebra el centenari de Victòria de Los Ángeles.
Mercedes Gancedo, Montserrat Seró i Carles Patxón interpreten cançó catalana de Toldrà Montpou i Montsalvatge, acompanyats per l'Orquestra Simfònica Victòria de Los Ángeles, dirigida per Pedro Pardo. Passat, present i futur de la lírica catalana.
Entrades a palaumusica.cat.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna el teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 6 de gener fan prerrebaixes amb grans descomptes.
Em recordes l'adreça?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant. Una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. 17 de febrer de 1974.
Sotil 5-0 a favor del Barcelona i una severa derrota.
Com 91 de tercera, silenci, sepulcral, estaven caient els gols.
8 de gener de 1994.
Romario. Abans del partit, Romario em va dir, quan, tranquil·lament, tres gols.
El cinquè que puja el marcador.
50 anys després de l'històric 0-5 del Barça al Bernabéu. 30 anys després del 5-0 del Dream Team. Aquest dissabte, a les 12 del migdia, un regal de Reis pels culers. Barça, del 0-5 al 5-0. Un reportatge de Damià López.
Ha marcat! I va amb el cinquè gol!
Recupereu-lo quan vulgueu a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC1. Tots som 1.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil.
El perquè de tot plegat.
4 minuts i clavarem les 10 en punt del matí. Continuem fent tertúlia amb la Cristina Puig, l'Ernest Folk, la Susana Cuadrado i la Mònica Hernández, que avui, com que no tindrem centrifugadora, també farà l'ull de poll.
Ah, molt bé, perfecte, sembla
sí?
bé. Sí? Sí, clar.
Ho acabes de saber, a les 9. Sí. Sí. Ai, si no plou. Ai, si no plou. Ara estava amb el Martí, hem coincidit al lavabo, i em diu, estaré tota la tarda enganxat al radar. Dic, sí. Com si no ho anessis a fer un moment.
Pot passar que no plogui.
Pot passar, però bueno, escolta. A veure, un altre tema. Dani Alves, mare de Dani Alves, en aquest cas, difonent imatges i informació confidencial de la presumpta víctima de la violació de l'exfutbolista, exfutbolista del Barça. Clar, abans deixeu-me dir dues coses molt ràpides i ara entrem a parlar de tot el tema. És que jo crec que aquesta notícia obre un debat força interessant, també un debat molt interessant als mitjans de comunicació, que és que no s'han de publicar de cap manera les imatges i les dades de la presumpta víctima. Jo crec que aquí això queda fora de qualsevol discussió.
Però queda fora de qualsevol discussió, però hi ho van fer mitjans, eh?
Exacte, aquí vaig.
O sigui, aquí vaig. Queda per tu fora de qualsevol discussió, sí, però sí. Això que estàs descrivint com a tan obvi, que ja estic d'acord, ahir va passar, eh?
Ahir va passar. Va. Ara hi entrem. Però alhora, és el que dèiem, hi ha el risc que només de donar la informació, sense difondre imatges, encara que sigui posant el pes a la denúncia del comportament infame de la mare de Dani Alves, els mitjans també podem provocar una mena d'efecte crida de la gent d'anar a buscar aquest contingut i, en certa manera, estar desprotegint la noia. Això és un debat que ahir vam tenir a la tarda al WhatsApp del programa amb l'equip de què fem, què no fem, perquè, per una banda, consideràvem que, òbviament, és un fet clarament noticiable que la mare de Dani Alves hagi fet això. Però alhora teníem aquesta por. Llavors vam prendre la decisió d'explicar la notícia perquè al capdavall la responsabilitat de no contribuir a la difusió de la identitat de la víctima i de respectar la seva privacitat és de tots. És dels mitjans de comunicació i també és de l'audiència, dels oients, que se'ls pressuposa que són adults, madurs, i que si ells volen anar a buscar les imatges, ja no és responsabilitat nostra. Llavors vam prendre aquesta decisió. I ara el que deia l'Ernest. Avui el diari Ara avança que la Fiscalia estudia sancionar la mare de Dani Alves, això ho sabem, per haver difós aquestes imatges, etc. I també la Fiscalia que es planteja denunciar al diari La Razón que en una notícia adjuntava fotografies on es veia la noia. Això sí, després les va esborrar. Aquesta és la situació, i aquí entra aquest debat que plantejava, i també sobre el dret a la intimitat, etc. No sé qui vol començar. Susana?
No sé, penso, com a periodistes hem d'informar del fet, un cop ja és públic notori, i a més corre les xarxes, i és un tema noticiable, penso que sí. Una altra cosa és...